Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
En aquesta Catalunya de finals de març de la beneïda pluja, dels endarreriments diaris al servei de Rodalies, per cert, aquesta setmana hi ha un monogràfic al Parlament de Catalunya, dels col·lapses a la carretera AP7, ja sigui per accidents o per retencions, de preus d'habitatges disparat i també de tirotejos diaris, l'últim aquesta matinada amb una urbanització del Garraf, concretament a Olivella, el president de la Generalitat, Salvador Illa, 7 mesos i mig en el càrrec, profunditza en el terme normalitat i que a Catalunya ha tornat el respecte a la legalitat per donar confiança als inversors. Tot forma part d'una estratègia política, al cap i a la fi, per buscar rèdits electorals. Bon migdia, sóc Sergi Tor, i en política la realitat, quan no interessa, és millor no comentar-la. I així, el que no es parla ja no és actualitat. I la realitat és que a dia d'avui, 24 de març, ni el govern de la Generalitat té aprovat el pressupost, ni se l'espere, ni el govern central, ni tampoc l'Ajuntament de Barcelona. Sembla que ja no sigui necessari aprovar pressupostos, que ja no tingui conseqüències. Bé, s'hi va tenir per Pere Aragonès. Fa un any, al no poder aprovar pressupostos per la falta d'un acord amb els comuns pel tema del Hard Rock, va convocar la seva pròpia destrucció política a l'avançar eleccions. Ara ni es parla de pressupostos. Sánchez, Illa i Collboni, tres socialistes amb un denominador comú. Els pressupostos ja no són vitals. I què els hi va parlar de l'anomenada Operació Catalunya, que ja està amortitzada des de fa més d'un lustre? La Generalitat funciona amb un pressupost del 2023, 2 anys sense aprovar, i l'Ajuntament de Barcelona està avui pendent de trobar 178 milions d'euros per la falta del pressupost del 2025. Per cert, 178 milions d'euros que intenta compensar via impostos, més ingressos de la taxa turística i l'encariment de l'IBI als hotels de luxe de la ciutat. I com es pot funcionar sense pressupostos? Doncs amb suplements de crèdit. I 4.000 milions d'euros és el suplement en de crèdit de la petició del PSC a Esquerra Republicana i Comuns que l'aprovin per aquest any. Ferran Pedret, president del PSC al Parlament de Catalunya, reclama aquest suplement de crèdit amb urgència.
Com a PSC el que ens interessa és que vagin arribant els suplements de crèdit amb la forma que sigui, perquè ja li diem, això el que pensem és que s'ha de traduir en poder desenvolupar d'entrada el pla de govern.
Desenvolupar el pla de govern, la factura damunt de la taula, un suplement de crèdit per valor de 4.000 milions d'euros. La pilota amb Esquerra i els comuns. Per cert, aquesta tarda, la consellera d'Economia, Alicia Romero, presenta un acord econòmic amb els comuns. Quin és aquest acord? Doncs la rebaixa de l'IRPF per les rendes inferiors a 33.000 euros. És un acord ja de la passada legislatura catalana i és un acord d'àmplia acceptació. Per tant, no és cap novetat. El que passa és que al no haver pressupostos al 2024 no va entrar en vigor aquesta rebaixa que ara es pacta. Per cert, què representa aquest acord? Doncs una persona amb uns ingressos de 24.900 euros anuals se n'estalviarà 125 euros en la declaració de la renda. Afectaria a 3 de cada 4 contribuents, tots aquells, com dèiem, amb rendes de menys de 33.000 euros l'any. Anem ja tot seguit a l'actualitat de serveis. I en quant al temps, matí de clarianes, temps tranquil, ruixats això sí, a comarques com Ripollès, Osona, Pla de l'Estany, 11 litres a Ull de Ter. Aquesta tarda s'ampliaran els ruixats a la zona del litoral, del centre i a l'interior de Barcelona i Girona. Per cert, rècord de dies de pluja a Girona Ciutat i a Salt, 18 dies consecutius. Sens dubte que estem amb un autèntic rècord i els embassaments, la mitjana que ja es troben al 56%. Anem tot seguit al trànsit. Hi ha hagut aquest matí un accident a l'alçada de Camarles, Tarragona, a l'AP7. El camioner ha estat alliberat de l'interior de la cabina del camió, on ha quedat atrapat amb estat menys greu. Hi ha hagut retencions matinals. Ara veurem doncs com es troba també la situació de l'AP7 amb aquest punt. I també s'ha destacat que aquest matí hi ha hagut un esvallissament d'una roca de grans dimensions a la C25 a Rajadell, que ha caigut al centre de la via, una roca immensa que afortunadament doncs ara s'ha recuperat ja la normalitat a la C25. Però busquem incidències actuals. Servei Català de Trànsit, Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda. Repassem algunes incidències en aquesta xarxa viària. Per exemple, l'autopista AP7, aquest accident a Camarles, encara talla un carril en sentit nord i provoca aturades d'un parell de quilòmetres. Però també parlem de problemes a l'AP7 a l'altura de Gelida. En aquest cas, a causa d'unes obres i aturades d'un parell de quilòmetres en aquest tram de Gelida, autopista AP7, en aquest cas en direcció sud, en sentit Tarragona. Acabem repassant aquestes obres que encara afecten a la zona de Bellpuig. Autovia A2, hi ha un carril tallat en cada una de les direccions. S'alenteix la marxa, aturades un parell de quilòmetres, autovia A2, Bellpuig, en tots dos sentits de la marxa. És tot des del Servei Català de Trànsit.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I ja que parlem de trànsit, parlem de mobilitat. A primer dia laborable en què està tallat el túnel de la Rovira en sentit descendent. Tot plegat per unes obres que duraran 4 mesos i que posaran a prova els itineraris que l'Ajuntament de Barcelona ha previst per desviar el trànsit. De moment, aquest matí s'ha superat aquest tall sense massa complicacions, Yolanda Canales.
Per això, i per minimitzar l'afectació, s'han establert 3 itineraris alternatius. El primer, la sortida 3 de la Ronda de Dalt en sentit Llobregat, o la 4 en sentit Besòs, per passar per la plaça Karl Marx i continuar el passeig a Vall d'Aura fins a arribar a la plaça de la República. La sortida 6 de la Ronda de Dalt, que implica desviar-se per l'avinguda de la República Argentina o pel carrer Esteve Terrades, i enllaçar d'aquesta forma amb l'avinguda de Vallcarca. I des de l'avinguda de l'Estatut, aquest és la tercera opció, passar pel carrer de Lisboa, el carrer de Tajo i el passeig de Maragall fins al carrer de Sant Antoni Maria Claret. A més, es regularan els semàfors per optimitzar la circulació. La tinent d'alcalde de mobilitat, Laia Bonet, reconeix l'afectació, però demana paciència als ciutadans.
Ho hem d'entomar, ho entomem amb el mínim temps possible, ho entomem principalment en aquests mesos de primavera i fins a l'estiu, amb les principals afectacions, però evidentment requerirem tots plegats de continuar recordant la importància d'aquestes obres i de demanar paciència a la ciutadania.
S'ha de tenir en compte que el túnel de la Rovira té 40 anys d'antiguitat. Ara es renovarà el paviment i es millorarà la seguretat de la infraestructura i la impermeabilització. L'obra té un cost de 17,4 milions d'euros.
I continuem parlant de Barcelona perquè la capital catalana és una ciutat segura pel que fa a delictes greus, però amb una delinqüència de baixa intensitat que crea sensació o percepció d'aquesta inseguretat. Són paraules del tenent d'alcalde de Seguretat de l'Ajuntament de Barcelona, Albert Batlle, al programa Converses de COPE Catalunya i Andorra, el qual també ha avançat a que l'objectiu és incrementar el número de càmeres de vigilància a la ciutat, Yolanda.
Batlle ha explicat que canviar una percepció és molt difícil i que a dia d'avui continua sent la gran assignatura pendent a revertir. Per donar la volta a aquesta situació, el tinent d'alcalde de Seguretat aposta per potenciar la comunicació als ciutadans, però també per reforçar la videovigilància en zones de risc, tal i com ja s'ha plantejat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
Nosaltres el que volem ara, i això vam plantejar també el mateix president del TSJ, li vam explicar amb deteniment quina era la nostra intenció, de passar de les 130-140 càmeres que tenim actualment cap a unes 500 càmeres que ens permetin tenir videovigilades zones molt sensibles de la nostra ciutat. Aquestes són ja més activitat delictiva o on es poden produir, inclús, bueno, escolteu, no oblidem que Barcelona doncs ha sigut objecte d'atemptats terroristes.
En aquestes declaracions al programa Converses, Albert Batlle s'ha referit a la reforma de l'ordenança de civisme que l'equip de govern de Jaume Collboni no acaba de tirar endavant per la falta d'una majoria. El regidor ha explicat que el text ja està articulat, que es farà un esforç per aconseguir un suport suficient per aprovar-la i que tant si surt com si no surt, els actes incívics no quedaran impunes perquè hi ha alternatives.
No ens eternitzarem. El nostre horitzó era que al llarg del mes d'abril poder tenir un text per portar-lo a l'aprovació del Consell Plenari, intentarem consensuar-lo amb les forces polítiques de l'Ajuntament que s'hi puguin sumar i que ens garanteixin que pugui estar aprovada aquesta modificació, i si no, doncs direm, mira, escolta, fins aquí hem pogut arribar i tenim altres instruments.
El tinent d'alcalde de Seguretat està especialment preocupat per tot el relacionat amb la droga, i és que batlla alerta que el negoci criminal de la droga repercuteix en totes les qüestions de seguretat. Per això, i encara que es pogués considerar com una qüestió menor, el regidor està en contra dels clubs de cànnabis.
Bé, Albert Batlle parla d'aquesta percepció d'inseguretat a causa d'una delinqüència de baixa intensitat. Té part de raó, però quan parlem de seguretat a tot Catalunya també hi ha ombres de preocupació clara i rotunda. El passat divendres, aquí al migdia de COPE Catalunya, i, bueno, i tota la programació de COPE Catalunya, parlem amb aquest cas del perillós i cridaner augment dels tirotejos a Catalunya. Un 23% en l'últim any, i aquest any ja registren 3 víctimes mortals. Estem parlant de tirotejos, com dèiem, a Badalona, a Terrassa, a la mina, és a dir, a molts llocs de Catalunya. La causa de les armes de foc al carrer, com dèiem, era el cultiu i el tràfic de marihuana com la causa que lidera en aquest cas el per què s'han incrementat les armes de foc i la seva utilització. Doncs bé, aquesta matinada, nou tiroteig localitzat en una urbanització d'Olivella, la comarca del Garraf. Què és el que ha passat a Mar Puerto?
Sí, la policia va rebre l'avís passades les 8 del vespre en una casa ocupada del carrer del Falciot, on s'havien sentit diversos trets. En arribar al lloc dels fets, no hi havia ningú. Els veïns van explicar als agents que els autors dels trets haurien fugit en diversos vehicles i a la zona es van localitzar diversos projectils i impactes a la façana de la casa. Els Mossos, que van desplegar diverses unitats de seguretat ciutadana, van fer diversos tancaments a la zona per localitzar els cotxes i no es van registrar ferits. Ara han obert una investigació i de moment es desconeixen els motius darrere del tiroteig, però tot apunta que es podria tractar d'una nova disputa relacionada amb el narcotràfic. La policia va fer vigilàncies a la zona fins a les 10 de la nit. A més, els Mossos d'Esquadra també fa mesos que alerten de que s'han disparat els incidents amb armes de foc, uns enfrontaments entre grups vinculats al crim organitzat que ja han deixat ferits i també persones mortes en els darrers mesos.
D'altra banda, els Mossos d'Esquadra han detingut aquest cap de setmana a Lleida un home de 32 anys, al qual li van trobar drogues, armes blanques i també una pistola de balins a l'interior del cotxe que estava conduint en el moment de la seva detenció. I sorprèn en aquest cas el volum de la quantitat. Els Mossos d'Esquadra han detingut a una dona de 40 anys per una estafa de venda de criptomonedes. La detinguda es va citar en un hotel de l'Eixample de Barcelona Ciutat amb una parella estrangera per tancar una suposada inversió en aquesta moneda. Quina era la quantitat d'aquesta inversió i, per tant, d'aquesta possible estafa, Mario Quero?
600.000 euros. Aquesta és la gran quantitat que s'anava intercanviant bitcoin entre les dues parts. La detinguda es dedicava a recórrer Europa robant bitcoins de forma presumpta a través del mètode conegut com el Bizum Invers. L'investigada feia creure que li estava enviant bitcoins a l'altra part, quan en realitat la transacció era la inversa. L'Héctor Benitet, director del curs de Legal Tech a la Universitat Abat Oliva, ens explica per què moltes persones poden caure en aquest mètode.
Si no és capaç de distinguir eso, no, oye, mi clave pública está siendo receptora en lugar de mi clave privada está siendo emisora, la persona no es capaz de distinguirlo. ¿No? Y si no tiene esos conocimientos mínimos para distinguir estos conceptos y en calidad de qué aparece cada concepto de emisor y de receptor, le puedes estar explicando a la otra persona, mira, aquí apareces tú como receptor, aquí aparezco yo como emisor, cuando es completamente al revés.
Aquesta falta de desconeixement és un factor important que s'afegeix a l'anonimat que ofereix el sistema Bitcoin. Això també fa que sigui molt més difícil de determinar l'identitat real del titular d'aquesta criptomoneda. Finalment, l'Héctor ha recordat que és important tenir coneixements adequats i que si es vol especular calculant Bitcoin, el més segur és fer-ho a través d'una plataforma regulada.
Doncs, sens dubte que estem parlant d'una estafa d'un volum important. Canviem ja d'arguments informatius, perquè avui a la programació de COPE Catalunya i Andorra ens estem plantejant aquesta pregunta de que el nombre de persones sense fills ha augmentat significativament en els últims anys. i preguntem el per què. Aquestes són les dades. Actualment el 72% de les llars espanyoles no tenen infants ni joves i una quarta part està formada per persones que viuen soles. Aquest canvi en el model familiar tradicional mostra que mentre el 90% dels majors de 75 anys ja tenen descendència, el percentatge de persones sense fills augmenta en els grups d'edat més joves. Els experts alerten que les persones grans sense fills són més vulnerables en situacions de dependència, especialment per la insuficiència d'un sistema públic de cures. A Espanya es fa evident la necessitat de reforçar els serveis públics d'atenció a la gent gran. Segons el CIS, el 58% de les persones sense fills voldrien tenir-ne, però no han pogut per causes com la precarietat laboral o la manca de conciliació. Davant d'aquest escenari, alguns experts recomanen invertir en xarxes de suport intergeneracionals i planificar econòmicament el futur. Una de les alternatives és l'habitatge col·laboratiu, on diverses persones comparteixen despeses i serveis per afrontar la vellesa d'una manera molt més assequible. En parlem avui d'aquesta situació aquí a la programació de COPE Catalunya. Arrere a COPE hem parlat amb l'Ester. Ricard Álvarez ens comenta la història de l'Ester.
I cada cop són més les persones que afrontaran la vellesa sense fills a Espanya, una tendència a l'alça que planteja nous reptes socials i personals. Els experts alerten que les persones grans sense descendència presenten una major vulnerabilitat en situacions de dependència. L'Ester, que va decidir no tenir fills, explica com l'experiència de cuidar dels seus pares malalts des de molt jove va influir en aquesta decisió. Des dels 8 anys fins als 48 va assumir la responsabilitat de la cura dels seus pares amb esclerosi múltiple i diabetes, a més dels seus avis. Un procés que, segons afirma, va tenir un cost personal elevat.
Ho tinc clar, perquè jo he sigut filla i he tingut pares malalts, esclerosi múltiple i diabetes, sí, amb una amputació, o sigui, i de molt joveneta. Llavors, clar, la meva percepció era, ostres, a mi m'ha sigut molt difícil ser filla, i com que em van inculcar la responsabilitat i la cura dels pares, fins a l'últim moment ho vaig portar. Però això ha tingut un preu important.
L'Ester defensa que la salut és una responsabilitat personal i no vol traslladar-la a altres persones en el futur. Tot i això, admet que si arriba a una situació de gran dependència, serà necessari el suport professional.
La responsabilitat de la salut és meva. O sigui, és meva i no la vull traslladar a ningú més, excepte si arribo a ser molt gran i necessito un apoio d'una infermeria o d'unes visites metges, etc. Sí. Però la salut ha de ser personal intransferible.
A més, assenyala que els joves actualment tenen prou feina a cuidar de si mateixos i veu difícil que en el futur puguin assumir la responsabilitat de cuidar els seus pares. Aquesta realitat, segons ha explicat, la porta a mantenir la seva decisió de no tenir fills com una elecció vital i conscient.
I al migdia de COPE Catalunya i Andorra saludem a la directora d'Estudis Socials de Funcas i autora de l'estudi Hacia Hogares Más Reducidos y Familias Más Individualizadas. María Millar, benvinguda a migdia de COPE Catalunya. Bona tarda, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
El estudio contiene una pregunta, y familias más individualizadas. ¿Cuál es la respuesta?
Pues sí, parece ser que sí, que vamos hacia allí, ¿no? Cada vez las familias son más pequeñas y, de hecho, cada vez son más frecuentes los hogares en los que vive solo una persona, tanto porque hogares de mayores de 65 años como hogares de jóvenes que viven solos.
María, ¿y cuáles son los motivos que tú has podido averiguar en tu estudio de investigación?
Bueno, hay varios factores. En primer lugar, las familias son cada vez más pequeñas, cada vez tienen menos hijos, pero además también han aumentado los divorcios, de modo que al separarse las parejas, una de las dos personas se queda viviendo sola. También se ha retrasado la emancipación y además cada vez los jóvenes se emancipan menos para formar familias. Muchos jóvenes se van de casa, pero antes, cuando te ibas de casa, te ibas para casarte o emparejarte con alguien, pero ahora muchos jóvenes se van para vivir solos o vivir con amigos, de forma que cada vez los hogares son también menos familiares. No solo que las familias sean más pequeñas, sino que también los hogares son más pequeños y con menos familias.
Que este contexto social del cual me estás hablando también influye en uno de los temas estrella actualmente de nuestra sociedad, que es la vivienda.
Sí, efectivamente, la vivienda dificulta mucho la emancipación y supone también una desigualdad generacional, en el sentido de que entre los mayores lo más frecuente, sobre todo en un país como España, es tener vivienda en propiedad, pero para los más jóvenes hoy en día es muy difícil acceder a una vivienda en propiedad, pero también incluso acceder a un alquiler, ¿no? De modo que cada vez se retrasa más la emancipación, que de todas formas era un rasgo ya muy característico de España desde hace décadas, igual que de otros países del sur de Europa. Pero ese rasgo tan español de emancipación tardía se está acentuando.
En este contexto, María, que me estás hablando de familias más individualizadas, a veces de un miembro o a veces de dos, también hay la variante de las parejas que por distintos motivos de ámbito personal y privado deciden no tener hijos, que en este caso también es un segmento de la población que está aumentando.
Sí, cada vez hay más parejas que no tienen hijos. No siempre porque deciden no tenerlos. Hay veces que efectivamente es así, pero la mayor parte de la gente que no tiene hijos sí quería haberlos tenido.
O sea, que hay un tema también biológico en este caso.
Sí, el hecho de que cada vez se retrase más todo, se retrase la emancipación, la formación de parejas, acaba también repercutiendo en que cuando se ponen a tener hijos, muchas veces ya no es posible.
Este descenso de la natalidad, que todos los estudios demuestran y que encima es un descenso progresivo y parece que imparable, se compensa por la llegada, tanto España, Cataluña, cualquier comunidad, de personas que vienen en este caso a trabajar y a cubrir la demanda laboral que en este momento se encuentra. ¿Pero tú crees que tiene que empezar a preocupar este descenso de la natalidad?
Yo creo que claramente sí. Vamos a ver, se compensa poblacionalmente en términos de que no perdemos población porque estamos recibiendo población, pero eso no quiere decir que no importe que la gente no tenga hijos, sobre todo cuando es que sí quieren tenerlos. Yo creo que es una suerte que la gente que no quiere tener hijos hoy en día ya no se sienta forzada a tenerlos y es una libertad de la que afortunadamente disponemos hoy en día. Pero lo más frecuente es que la gente sí quiera tenerlos y no los tenga porque lo hayan hecho tarde o para muchas personas también es muy difícil encontrar pareja hoy en día. Y quedarse sin hijos cuando querías tenerlos, probablemente, y siendo algo que afecta a tantas personas en la sociedad hoy en día, yo creo que es un problema social. Yo creo que quedarse sin hijos, si los quieres, es una carga que tiene mucha gente hoy en día.
Un problema social, es decir, tú crees que en este caso las administraciones, sea la central o las autonómicas, tendrían que mejorar sus políticas de natalidad.
Yo creo que habría que ayudar a las familias que quieren tener hijos a que puedan realizar sus proyectos, sí. De distintas formas, hay algo de debate sobre si las políticas familiares sirven o no sirven para ayudar a la fecundidad. En los años 80 los países que invertían más en políticas familiares tenían tasas de fecundidad más altas. Hoy en día esa relación, esa correlación ya no se ve tan clara, pero sí que es cierto que las familias con hijos hoy en día son las que afrontan mayores tasas de pobreza y las que tienen mayores dificultades para manejar sus agendas. Simplemente con que les ayudáramos a manejar sus agendas a través de distintos medios que facilitaran la contratación de servicios bien institucionalizados en extraescolares, en escuelas o bien servicio de ayuda en el domicilio, todas esas medidas contribuirían por lo menos a que las familias no estuvieran tan ahogadas y que muchos dieran el paso.
Bueno, la palabra clave es la conciliación, que siempre se dice en este caso de acabar antes la jornada laboral, que se puede acabar a las 8, las 8 y media, y se tendría que adelantar, pero son palabras que quedan en un texto y que luego nunca se cumplen en la realidad y que siempre estamos dando vueltas a lo mismo. María Millar, directora de Estudios Sociales de Funcas y autora del estudio Hacia Hogares Más Reducidos y Familias Más Individualizadas, en Sadonat la respuesta es sí. Gracias a María, pero está aquí a Mis Días de COPE Cataluña. Buena tarde.
Buena tarde.
I avui, 24 de març del 2025, es compleixen 10 anys d'un tràgic accident de vol, d'avió. En aquest cas, doncs, els greus problemes mentals del copilot va significar una tragèdia incomparable. 10 anys de l'accident del vol de German Wings. En parlem a volta de la publicitat dels actes d'homenatge que s'han fet a les 150 persones, 51 espanyols que van perdre la vida.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. ¿Y tú qué piensas?
Escribe a Jorge Bustos y Pilar Cisneros en X en arroba Mediodía Cope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 618-8315-83.
Vais a prestar servicio en el agua, y en el agua se os pondrá a prueba.
Está poniendo la academia del revés. Es una leyenda. Dicen que ha realizado más de 200 rescates.
Otros dicen 300.
Si tan bueno es, ¿qué está haciendo aquí?
¿Solo buscas la gloria y el favor de alguna mujer?
¿Por qué?
Porque quiero salvar vidas, señor.
The Guardian.
Hay mucha diferencia entre el entrenamiento y lo que pasa en el océano, Justo.
¿De veras?
De veras.
El sábado por la tarde, en 13.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Claro que te suena. Lo que igual no te sonaba tanto es que de todos los seguros que tenemos en Línea Directa, también tenemos seguro de hogar, para que te despreocupes. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Y si te cambias, te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Cuando no estás en casa, ¿no piensas que te la podrían ocupar?
¿Qué va?
Ni cuando estás de vacaciones.
Nunca.
Ni
nada.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
Coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Soy Raquel de Carglass. Como especialistas en lunas, siempre damos la mejor solución. Pide cita por teléfono o en carglass.es. En 30 minutos reparamos tu parabrisas y gestionamos los trámites con tu seguro. Pide cita directamente en Carglass.
Carglass cambia, Carglass repara.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
La hipoteca, el colegio de los niños, la revisión anual del coche y ahora me llega el seguro.
Pásate a Berti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año, gestionando todo desde el móvil y con el mejor servicio. Vamos, entra en Berti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Una ofrena floral al cementiri Le Vernet als Alts Francesos ha marcat l'inici de l'homenatge pels 10 anys de la catàstrofe de German Wings. Un acte commemoratiu que ha reunit a familiars i autoritats i que ha recordat a les 150 persones que van morir, 51 de les quals eren espanyoles. La investigació va posar de relleu els greus problemes mentals del copilot que va estavellar de forma deliberada l'avió sobre els Alps, un avió que cobria la ruta Barcelona-Düsseldorf. 10 anys després, encara hi ha reclamacions que no s'han concretat i ferides que no s'han tancat a Yolanda Canales.
Aquest dilluns han continuat els actes d'homenatge i de record a les víctimes de Le Vernet. A França s'hi ha fet una ofrena floral i també s'ha guardat un minut de silenci coincidint amb l'hora exacta, les 10:41 del matí, en què es va estavellar l'avió. Un accident que va deixar 150 morts, 72 alemanys, 51 espanyols i 27 de diferents nacionalitats. Però també va comportar canvis, com l'obligació de que sempre hi hagi dues persones a la cabina, anàlisis psicològiques més exhaustives per als pilots o les notificacions de les baixes de les empreses a la Seguretat Social. Almenys a Espanya, perquè el que demanen les víctimes és que precisament aquesta obligació s'estengui a altres països de la Unió Europea per evitar que es repeteixin casos com aquest. Ho diu la Lourdes Bonet, que és presidenta de l'Associació de Víctimes de German Wings.
No obstant, l'objectiu no s'ha assolit per complet, ja que aquest canvi legislatiu només s'ha produït a l'Estat espanyol. Tenim el convenciment que hauria d'aplicar-se almenys en tots els països de la Unió Europea per evitar que un succés com aquest no torni a passar mai més i per això hem de seguir treballant. Sabem que és un repte difícil d'aconseguir i des d'aquí demanem al govern espanyol que ens ajudi a impulsar-lo.
I és que aquell 24 de març de 2015, el copilot de l'avió, Andreas Lubitz, va aprofitar que es va quedar sol a la cabina per a bloquejar la porta i que ningú no pogués impedir que estavellés l'avió. Durant la investigació es va saber que estava de baixa i en tractament psicològic en el moment de l'accident, dues circumstàncies que va amagar a la seva empresa. Germanwings era propietat de Lufthansa.
I el passat divendres se va realitzar la commemoració del Dia Mundial de la Síndrome de Down, que sempre es fa el 21 de març. La data té referència a la trisonomia del par 21, l'alteració genètica que dona origen al síndrome de Down. Però què representa realment, doncs, aquest dia i per què segueix tan necessari reivindicar-lo any rere any, Mar Puerto?
Segueix sent necessari perquè es tracta d'un dia per visibilitzar sobre la necessitat de garantir els drets d'aquestes persones en tots els àmbits: l'educació, l'ocupació, la sanitat, l'accés a la cultura o la participació política. A més, una de les grans tasques pendents de la societat és comprendre que la síndrome de Down no és una malaltia, sinó una condició genètica, i també té com a missió desmuntar falsos mites que encara circulen al voltant d'aquesta condició. El Marc Rueda és treballador del restaurant Gallito a la platja de la Barceloneta i el que fa és això, desmuntar aquests mites. Gràcies a les seves ganes i aptituds i amb el suport també del programa d'integració sociolaboral de la Fundació La Caixa, explica que està fent còctels, que té 26 anys i que en porta dos treballant. Ara bé, també diu quin és el que se li dona millor preparar.
Les meves primeres tasques han sigut posar les taules... Ordenar la barra, una mica de tot. Pues quan vaig tenir més responsabilitat, estava a la barra i vaig fer més còctels a l'Espresso Martini.
I és que el Marc és molt fan del futbol, a més, assegurar ser del Barça i que li encantaria preparar un còctel a algun dels seus jugadors.
Pues a Messi, a Alexis Putellas i de tots... Estic molt content i m'agrada el que estic fent. M'agrada més quan estic en la barra. Sí, com el meu jefe, pues, té molts contactes de futbolistes i venen futbolistes al restaurant i em vaig fer unes fotos.
Un dels principals eixos del Dia Mundial de la Síndrome de Down és la reivindicació d'una educació veritablement inclusiva, tenint en compte que l'accés a l'ocupació és un dels altres grans reptes que continuen encara marcant l'agenda d'aquest dia, ja que la taxa d'atur entre les persones amb síndrome de Down continua sent altíssima a molts països.
Acabem d'escoltar el Marc Rueda, aquest noi de Sant Boi amb síndrome de Down i que porta dos anys treballant al bar Gallito a la platja de Barcelona. El Marc ha pogut entrar en la roda laboral gràcies a les seves ganes, l'esforç personal, i després d'entrar també al programa d'integració sociolaboral que incorpora la Fundació La Caixa a través de la Fundació Catalana de Síndrome de Down. Parlem amb el coordinador d'aquest programa aquí al migdia de COPE Catalunya, tenim a Marc Badia. Marc Badia, benvingut i molt bona tarda.
Bona tarda.
Bé, el Marc Rueda ens ha explicat que serveix begudes i prepara còctels en aquest restaurant. Per alguns pot semblar poca cosa, però per amb ell i també per la seva família és molt important, no?
Sí, la veritat és que és el que dius. Pot semblar poca cosa, però l'evolució que ha fet el Marc des que va començar en aquesta posició, no només és a nivell laboral, sinó que ha millorat molt en altres aspectes de la seva vida, aspectes personals, aspectes formatius, d'expressió, de relació...
I el cas del Marc, el podríem qualificar d'excepcional o cada vegada entra dins d'una major normalitat?
Seria una mena de barreja. El cas del Marc és excepcional per això que dèiem abans, que ha evolucionat moltíssim des que es va incorporar en aquesta posició, però per sort, per les persones com el Marc, cada vegada és més habitual trobar històries com la seva i exemples com el seu. Per tant, sí que és excepcional, però es va fent més habitual trobar situacions com la que viu i està vivint el Marc i els seus companys.
Ara parlem del programa d'integració sociolaboral de la Fundació La Caixa, però primer ens podem centrar en el paper de la família, amb el paper de pares, mares, de germans, un paper que també és fonamental. Quina ha de ser la seva eina davant d'aquestes situacions?
Com bé dius, el paper de la família és molt important i realment les persones que portem molt de temps acompanyant a persones amb síndrome de Down o altres situacions de discapacitat intel·lectual o laboral, ens adonem que quan la família fa un, el que els anglesos en diuen un push important, no permeten a la persona que s'acomodi, que s'apalanqui en situacions d'això, valga la redundància, de comoditat, l'evolució de les persones és molt més potent. Quan la família realment es fixa en les capacitats i no busca limitacions, això ajuda a la persona en primer lloc, però després a tots aquells agents que col·laborem a millorar la qualitat de vida d'aquesta persona. Per tant, la família és clau.
La família és clau i també els programes que es fan de desenvolupament. Ara sí que parlem d'aquest programa Incorpora. Marc, quins grups poden entrar? A qui va adreçat? I sobretot, com es pot accedir i com es pot entrar? Quines són els camins que han de saber?
Mira, el programa Incorpora de la Caixa és un programa que atén a una varietat de col·lectius molt gran. Des de persones amb discapacitat fins a persones amb temes de salut mental, persones nouvingudes, persones amb risc d'exclusió social, persones que han estat privades de llibertat i que després d'aquest període necessiten reincorporar-se a la societat civil. És un programa molt ampli que pretén sobretot centrar-se en la integració sociolaboral de persones. I per entrar-hi és senzillament adreçar-se o bé a una oficina de la Caixa i preguntar per això o adreçar-se a alguna de les entitats que formem part de la xarxa Incorpora, que són més de 400 de tot Espanya, per demanar suport en aquest procés d'integració sociolaboral. Has de pensar una cosa, aquí a Barcelona són més de 100 entitats les que col·laborem en xarxa. Per tant, és relativament fàcil accedir a una de les entitats que acompanyem a persones.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían...
¡Socorro!
No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 900-102-103 o en murprotec.es. Murprotec.
Recte final del migdia a COPE. D'aquí 9 minuts arriba, com sempre, Joan Batllori amb el seu Esports COPE. Joan, bona tarda.
Bona tarda, Sergi.
Quin minut tenim per avui?
Doncs mira, continuem pendents dels internacionals, que estem immersos encara en aquesta jornada de partits de seleccions. La selecció espanyola, que s'ha classificat per la Final Four de la Nations League, després d'empatar i a 3 contra Holanda, es va classificar gràcies a imposar-se a la tanda de penals. El penal decisiu el va marcar el blaugrana Pedri, així que Espanya jugarà a principis del mes de juny aquesta Final Four de la Nations League a Alemanya. Espanya jugarà la seva semifinal contra França. L'altra enfrontarà Alemanya i Portugal. El Barça juga partit de Lliga aquest dijous, el partit pendent contra Osasuna, l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Per tant, tenim a Hansi Flick pendent de tots aquests futbolistes internacionals. Avui, per exemple, juga Lewandowski en Polònia contra Malta. Veurem si és titular o no. I demà, de nit i matinada, encara han de jugar Araujo amb Uruguai a Bolívia i Rafinha amb la selecció del Brasil contra l'Argentina. Parlarem també, Sergi, d'una de les notícies del cap de setmana, la derrota del Barça femení 1-3 al Clàssic davant del Real Madrid. És la primera derrota de l'esblaugrana contra el Madrid en 19 partits. El Barça encara li treu 4 punts al Madrid a la classificació de la Lliga a 7 jornades encara pel final del campionat. L'Espanyol que prepara el partit de Lliga contra l'Atlètic de Madrid de dissabte, el Girona a la visita a Montjuïc de diumenge. Parlarem també de futbol sala, lesió greu del blaugrana Catela, s'ha trencat els lligaments del genoll i arrenca la Volta Ciclista a Catalunya, avui primera etapa amb inici final a Sant Feliu de Guíxols.
Doncs un menú complet, un menú variat i un menú per escoltar aquí a la ràdio a la COPE. Joan, fins ara no marxes gaire lluny.
Per què em quedo, Sergi? Gràcies.
Perquè arriba Línia COPE, a les 3 l'inici de Pilar García Muñiz, 3:05 Esports COPE, en Joan Batllori.